Ex Libris amb Karen Madrid.
Hola, lletraferits. Hi ha moltes maneres d'explicar. Es pot narrar, com fan les novel·les, amb històries fictícies amb rerefons de realitat. Es pot reflexionar amb assajos de diferents temàtiques. Es pot exposar amb inventaris. Però encara hi ha una manera més d'acostar una història, o moltes, sense explicar-la. D'insinuar uns fets a través d'uns sentiments. Això és el que fa la poesia, amb paraules que s'entenen més al cor que a la ment i al cos quan les recitem en veu alta. Avui volem posar el nostre segell Ex Libris al poemari de la sabadellenca Sílvia Torros Otesà, Flor de Vallisnèria. En ell hi trobem una selecció de textos poètics que ens deixen entreveure un grapat de memòries, records, amors i desamors. Unes històries que podrien ser les nostres, ja que ens porten a aquest terreny tan conegut que és la nostàlgia, la tendresa o el dolor, que va perdent color amb el pas del temps sense marxar del tot. Aquelles emocions que ens amaren o que simplement són ecos del que ja hem viscut. Ens acompanyeu en aquest viatge emocional?
Ex Libris, el podcast literari de Ràdio Sabadell.
El nom del poemari surt d'una flor aquàtica, la flor de Vallisnèria, que té una manera molt peculiar de reproduir-se. La flor femenina neix sota l'aigua i creix fins a la superfície, mentre que de la tija de les flors masculines es desprenen bombolles d'oxigen i exploten en flors blanques en arribar a la superfície. Que les flors masculines i les femenines es trobin i germinin dependrà de si la corrent les uneix. Sílvia Torros Otesà fa servir aquesta realitat aquàtica com a metàfora de la vida. La supervivència no només depèn de la seva voluntat. A més, suposa un viatge des de les profunditats, com els poemes que trobem en aquest recull. Izcazun Gracia Quintana, en el pròleg del llibre, assegura que és una imatge de delicadesa i fragilitat, però també de fortalesa i resiliència. Personalment, intueixo darrere d'aquests poemes una vida intensa, amb etapes convulses que han tret l'autora de la zona de confort una vegada darrere l'altra. De fet, Flor de Vallisnèria és un recull de poemes fet des de Berlín. Però què hi fa a la capital alemanya?
Fa 10 anys que visc a Berlín, ara aquest 7 de maig va ser el deuè, perquè vaig marxar el 2014 i els... I treballo de dissenyadora d'interiors, bueno, he treballat en diferents àmbits, però en despatxos d'arquitectura i en el món també del disseny d'exposicions, una mica variat. Ara estic canviant també una mica de sector professional, però pel que fa al tema de la literatura, doncs jo sempre havia escrit, bueno, sempre, fa ja molts anys que escric, però mai m'havia atrevit a anar a cap curs, perquè deia, jo què sé, si, no, allò que un pensa que els altres tindran molt de nivell i que no, que allà segur que no, que és massa per mi. I al final m'hi vaig decidir perquè hi ha una llibreria allà a Berlín que es diu, o sigui, hi ha un parell de llibreries que són de literatura castellana, hi ha una que es diu Berle Bianco i l'altra es diu Andenbuch, que és on he fet la presentació, però aquest taller en concret els feia a Bartleby i m'hi vaig apuntar, i allà és on vaig conèixer la Izaskun Gracia Quintana, que és la meva professora i la que m'ha escrit el pròleg del llibre també, la que em va una mica encaminar o em va posar la llavor perquè volgués fer aquest poemari una mica.
Fora de casa, en un nou entorn literari, la idea va prendre forma.
I va ser una mica arrel de la que va ser la meva professora d'escriptura d'uns dels tallers que vaig fer mentre vivia, bueno, a Berlín, que és on visc, i li vaig passar uns textos i em va dir, a lo mejor podrías hacer un poemario. I llavors això va ser una mica l'arrel de que jo em plantegés rebuscar, no, en les meves llibretes, en les notes del mòbil, en diferents... Tenia poemes que estaven escrits del tot, i hi havia d'altres que eren algunes idees, i aquí vaig començar a buscar, doncs, què quedava bé amb què, no? I què podria... I si podria funcionar que pogués fer un poemari amb tot el material que tenia.
Tot i que tenim un poemari entre mans, el seu origen són els cursos d'escriptura d'un altre àmbit.
El primer taller que vaig fer era de microrelats, de fet, no era poesia. però m'hi vaig trobar molt còmode perquè com que no esperava res, o sigui, vaig dir, jo m'hi apunto i a veure què, i em vaig deixar portar, no? I vaig veure que, bueno, doncs que el que havia escrit doncs que no estava gens malament i amb la resta de gent doncs també. Vam autoeditar un llibre amb els microrelats que vam fer en aquest taller, per exemple, i això també va ser com un primer inici, no? cap a aquest camí. I llavors em vaig fer d'altres, de relat breu, d'edició, i bueno, també escric prosa. Llavors la poesia sempre l'havia escrita, però no he fet mai cap curs de poesia.
Flor de Vallisnèria conté relats escrits durant 8 anys, escrits en diferents moments vitals, tant en català com en castellà. Decantar-se per una llengua o per una altra era un dels dilemes amb què es va trobar, però al final ha permès que el bilingüisme convisqui amb traduccions al peu de pàgina.
Només les temàtiques dels poemes, sinó també que tenia escrits en català i en castellà. I això també va ser un punt una mica de conflicte, no? De dir, no sé si faré un poemari amb poemes en català i en castellà i si funcionen entre ells, perquè passava això que també se s'havien escrit en diferents moments i jo notava que hi havia una altra Sílvia que ho havia escrit, no? Com una altra veu, tant per l'idioma com pel moment, no? I al final el que vaig fer va ser traduir-me els dos idiomes i em vaig autotraduir a mi mateixa tant al català com al castellà, de manera que d'aquesta manera podia donar-li forma al poemari sense tenir tanta sense estar influenciada per quina llengua havia estat escrit. I aleshores vaig trobar que o sigui, el vaig estructurar en tres parts. I la primera és una mica més com esperançadora, diguéssim, que comença amb una mica de més d'esperança i una mica de nostàlgia també. Vaig intentar publicar el poemari de moltes maneres, doncs el vaig enviar a algun concurs de doncs la literatura en català, o no, de poesia en català, en castellà, i això em creava molt conflicte de dir, bueno, a mi m'agradaria, jo des del principi deia, és que jo vull que els poemes siguin en els dos idiomes, no? Perquè d'alguna manera és com jo els havia creat i em feia com molta pena deixar de banda el català primerament, però també els que havia escrit en castellà, no? Era com una mena de conflicte intern. I sí que això a mi em produïa molt de conflicte, però he vist que la gent, pel feedback que he rebut tant aquí com a Berlín, que és on visc, també és com que a la gent li agrada molt que hi hagi aquesta barreja de dos idiomes, de català i castellà, i no sembla tan problemàtic com jo pensava. També he vist que hi ha molts poemaris bilingües últimament, que hi ha moltes editorials que també estan fent versions bilingües català-castellà, i potser és que no és tan rar.
De fet, fins i tot a Berlín, els poemes escrits en català han despertat la curiositat dels lectors.
Amb la llengua hi ha sempre aquesta una mica de conflicte, no? Català-castellà, però jo crec que hi ha molta gent amant del català i de la seva sonoritat i de la seva fonètica. I llavors jo crec que sí que hi ha més cabuda en aquest aspecte de dir, ai, mira, doncs, com és en català, no? Això, com aquesta curiositat.
Com sentíem, Flor de Vallisnèria té tres parts, amb temàtiques i visions diferents. La primera part és més lluminosa i trobem espais on l'autora ha estat feliç, uns espais que podrien ser els nostres, així com la relació emocional amb diferents espais naturals. També hi ha imatges d'infantesa.
Ahir, a la iaia Rosa. L'aigua del mar Mediterrani, la meva costa brava estimada. L'àvia fa cafè amb aquella cafetera italiana, quan jo encara no tinc edat per beure'n, però m'agrada el soroll que fa al sortir i l'aroma que es barreja amb l'olor de mar. Brisa, llibertat, calma. Onades gegants moren a la platja, les saltava i m'hi havia submergit tantes vegades, sense por, sense esperar res, només pel gust de saltar-les. Tot passa tan lentament en aquella terrassa des d'on observar el mar, la vida passar, la vida saltant, la vida. I avui, al matí, s'ha llevat ventós, com si fos vent de tramuntana, a més de 1.000 quilòmetres de distància del lloc on els estius tenien regust d'esperança, d'il·lusió, de saltar només per gust.
De cara a la segona i tercera part, hi ha un canvi.
La segona part va cap a un terreny una miqueta més fosc, doncs hi ha com una mena d'enfadament, i a la tercera doncs, hi ha com una mena de reconciliació. O sigui, que són tres parts que parlen entre elles, tampoc s'acaben de resoldre i també conversen en els dos idiomes, tant en català com en castellà. La primera vez. La primera vez decidimos parar. No sabía nadar y tú insististe que me tirara de una vez, que no pasaba nada. Ahogarse es nada. La primera vez. Rotundo el intento de permanecer virgen a algo. Imposible volver. No me acuerdo. ¿Ha habido tantas después? ¿Cómo poner orden sin que haya un primero? Ya lo he hecho. Insististe y sigues insistiendo. Que lo vuelva a probar. Que no pasa nada. Que ya no es primera, ni segunda, ni tercera. Solo es hacer y ya. Que no pasa nada. Ahogarse es nada. Absenta. Absenta els dies de tu, de mi mateixa. Una flama esvelta m'observa i em repta enmig d'un enrenou de mirades perdudes. Absent dels dies i del teu significat. La taula trontolla i un cartonet doblegat fa de falca sota d'una pota. El vas mig buit, em crema la gola i arrufo el nas. Desafio a la multitud. Un altre, si us plau. Em difuminen el rostre, em faig invisible. Temps de marbre blanc.
I després de la feina d'escriure el poemari, toca presentar-lo. Un fet que va portar Torros a tornar a casa, a Sabadell, per donar a conèixer aquesta faceta que molts no coneixien. Va ser en una emotiva presentació a la llar del llibre.
Va ser una experiència com molt bonica i molt natural, perquè jo pensava que em posaria molt nerviosa. I realment tinc la sensació de que al principi sí que m'hi vaig posar una mica, però vaig estar com molt, em vaig sentir com molt abraçada per tota la gent que hi havia doncs, amics de tota la vida, família, veïns, gent que no coneixia també, no? Gent que havia conegut fent el curs d'alemany. De fet, la noia que em va presentar, l'Ariadna Pastor, ens vam conèixer estudiant alemany aquí a l'Escola Oficial d'Idiomes i feia 10 anys que no ens vèiem, però havíem coincidit en altres projectes també una mica culturals i li vaig proposar i em va dir encantada d'acompanyar-te, no? I s'hi va sumar, sí, va sumar sense cap problema. I va ser com... Jo també vaig pensar, fa 10 anys que no ens veiem i sembla que ens veiem cada dia, no?
No hi podia faltar una presentació també a Berlín, la ciutat des d'on s'han escrit aquests poemes, però com a regal han estat traduïts a l'alemany.
Quan estava preparant per fer la presentació a Berlín, a Berlín hi ha una comunitat de castellanoparlant bastant gran, no? I hi ha diferents llocs on es fan presentacions de llibres, on es fan tertúlies, on tot tipus d'activitats destinades al públic castellanoparlant. I en una de les presentacions, a les que vaig anar a una d'aquestes llibreries, vaig conèixer a un escriptor i traductor del català a l'alemany, el Michael Ebmeyer, i li vaig proposar si li passava alguns poemes, si voldria participar a la presentació, perquè es fa molt a Berlín doncs un autor en castellà i un altre autor en alemany, i doncs aquesta combinació de les dues llengües agrada molt també. No sé si és exotisme o no, però també per incloure la gent que no és castellanoparlant. I li vaig dir, escolta, doncs si et ve de gust, i em diu, bueno, doncs si connecto, doncs per què no? I li vaig passar el poemari, li va agradar molt i va decidir traduir-me 6 poemes a l'alemany. Els va traduir molt bé, o sigui, les imatges i, no sé, tot l'imaginari és igual, no? I em van agradar moltíssim. A més, l'alemany és molt bonic en poesia, bueno, a mi m'agrada molt. Però sí que ell va anar molt cap a... Hi ha alguns poemes que parlen més del mar, una mica de certa nostàlgia, i ell va anar directe a aquests poemes, no sé si per també una nostàlgia seva, no? I jo no li vaig posar cap norma per escollir-los, i ell sí que hi va anar molt directe a aquests poemes.
Després de tot aquest procés creatiu, ara què? Torros té clar que seguirà escrivint.
Doncs la veritat és que ara tinc ganes d'anar cap a la prosa, perquè sí que escric relats breus. De fet, tenim un grup, una tertúlia literària, que ens posem temes amb gent d'allà a Berlín també, que escrivim en castellà d'altres tallers que hem fet o que hem anat coincidint. i doncs, de tant en tant doncs, quedem, ens posem un tema i escrivim, no? I així és una manera de mantenir-se actiu. Però sí que m'agrada molt la prosa i ara vull a veure si faig un llibre de relats curts o una novel·la curta sobre el mateix, que ja sobre el mateix tema. Tinc alguna idea i tinc algun primer borrador, però a veure cap a on acabarà anant. Però aquesta és una mica el projecte que tinc en ment.
Si fos una banda sonora...
Flor de Vallisnèria podria tenir moltes bandes sonores, tantes com poemes i estats d'ànims ens provoquen. Però avui ens decantem per aquest Heartbeats, Batecs, de José González, publicada el 2023. I recordeu, deixeu fluir les emocions que a vegades ignoreu, perquè sempre acaben trobant el seu lloc, a vegades en un poema.
Ex Libris, la literatura des de Sabadell. We had divine scent to know what to say. Mind is a razor blade to call for answer above. To lean on wouldn't be good enough for me now. One night of magic rose, the start a simple touch. One night to push and scream and then relieve. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on wouldn't be good enough for me now. To call for hands above, to lean on wouldn't be good enough. And you, you knew the hand of a devil. And you kept us awake with wolf's teeth, sharing different heartbeats in one night. To call for answer above, to lean on wouldn't be good enough for me now. To call for hands of above, to lean